Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Òmnium Cultural ha fet públics aquest divendres dos informes policials que assegura que aproven una operació d'estat per criminalitzar el seu president, Jordi Cuixart. Segons Òmnium, els informes mostren que ni el 20S ni l'1 d'octubre els mitjans de comunicació en general van parlar de violència ni de rebel·lió en relació amb Cuixart ni tampoc amb Jordi Sánchez. L'entitat que denuncia que el Tribunal del Judici del Procés va rebutjar els informes assegura que això no va passar fins després que ja fossin a la presó i la Fiscalia hagués fet servir aquests termes. L'Ajuntament de Bellcaire ha tombat el recurs del promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. D'aquesta manera es tanca de manera definitiva la polèmica, tot i que el promotor ja ha anunciat que presentarà recurs al contenciós i així esgotar totes les vies possibles. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
Bellcaire desestima definitivament la instal·lació d'un aeròdrom a la població. A poques hores per les eleccions municipals, l'Ajuntament de Bellcaire, empès, ha votat negativament el recurs de reposició presentat pel promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. El motiu per tirar-lo enrere han estat els informes sobre l'impacte en el paisatge i la fauna de Bellcaire. Amb aquest pas, l'Ajuntament ha donat per tancat el polèmic projecte de l'aeròdrom que ha tingut una gran oposició per part dels veïns. Un projecte que va quedar suspès per part del consistori a l'espera de tenir els informes paisatgístics que han determinat quin és l'impacte d'unes instal·lacions d'aquestes característiques en el municipi. El promotor ja ha anunciat que recorrerà davant el contenciós la desestimació del recurs que va presentar contra la denegació del projecte. Assegura que esgotarà totes les vies administratives per tal d'aconseguir tirar-lo endavant. La iniciativa d'un aeròdrom a Bellcaire, únic segons el promotor en el territori, suposa la construcció d'un camp de vol en uns terrenys anomenats Mas Can d'en Xico, de prop de 87.000 metres quadrats. Es projecten dues pistes i quatre hangars, dels quals una es dedicaria a un museu de l'aire on s'hi ubicarien aeronaus clàssiques i històriques.
I el món agrari català posa al punt de mirar les eleccions europees i les seves conseqüències per pagesia i ramaderia. El Sindicat Unió de Pagesos ha donat a conèixer la darrera setmana les propostes agràries a totes les forces polítiques que plasmen el document propostes per una política a favor del sector agrari i el medi rural europeu. En un FM, Pere Gilard.
Bona tarda. Unió de Pagesos aposta per l'agricultura familiar, un model que reclama una política agrària comuna adreçada als professionals, un reforç de la presència dels productes agroalimentaris de la Unió Europea a través de l'etiquetatge i una revisió dels acords comercials per lluitar contra la competència deslleial. Unió de Pagesos reclama que la condicionalitat de la futura PAC sigui ajustada a les actuals pràctiques beneficioses per al medi ambient i que les agències siguin voluntàries i compensades. També vol que estabilitzi els mercats i contempli reserves estratègiques, així com que es desencadeni de manera objectiva les pertorbacions de mercat. Unió de Pagesos també afegeix que voldria que la Unió Europea adoptés el principi de precaució en la política de tractats comercials internacionals, de tal manera que abans de signar-ne cap, compti amb l'anàlisi d'impacte dels sectors afectats i la disposició d'instruments compensatoris quan els acords assumeixin impactes negatius per a interessos més generals.
I parlant del sector primari, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Aviam si ho recordem, el sistema polític espanyol és un sistema de representació. Diumenge, cap de nosaltres, de cap ajuntament, de cap municipi, escollirà alcalde. Perquè els alcaldes no els escollim els ciutadans. Els alcaldes els escollen els plens. Els ciutadans, el que escollim són representants. Representants en cada un d'aquests plens. I és el ple, aquest ple del dissabte de mes de juny, el que escollirà quin és l'alcalde. I aquest és el sistema polític que hi ha a l'Estat espanyol en totes les cambres. També al Parlament de Catalunya i també al Congrés de Madrid. Per això encara és democràticament més incomprensible la suspensió dels polítics que estan presos o dels presos que són polítics, perquè la gent que els va votar, el més de milió de persones que els hi va donar la seva confiança, ho van fer coneixedors de la seva situació, coneixedors de què se'ls imputava, coneixedors de que estaven a la presó, coneixedors de que estaven encausats per l'estat espanyol. És molt diferent a quan un polític es presenta a les eleccions fent veure que no ha fet res i després es descobreix que ha fumat mala caixa o que ha ajudat a un familiar a tenir algun tipus de prebenda. Això és un cas diferent. En el moment de la seva elecció això no se sabia. Però aquest senyor sí que se sabia el que eren. És com si ara es presentés a les eleccions, per exemple, qualsevol dels molts polítics del Partit Popular que han estat condemnats pel cas Gürtel, per exemple, no? O per qualsevol cas de corrupció. Si es presentessin en aquestes circumstàncies i la gent els votés, per què no poden tornar? Si la gent considera que aquestes persones són les més vàlides per representar-los, per què no ho han de poder fer? És exactament el mateix amb els presos del nostre país. És exactament el mateix amb els presos del nostre país. S'han presentat en les circumstàncies en les quals la gent els ha votat i, per tant, no descobrim res nou que no coneguem. És per això que encara es fa democràticament més incomprensible. Com es poden invalidar més d'un milió de vots? Perquè a partir d'avui, aquesta gent que ja sabia com eren aquests representants, de què se'ls acusaven i en quines circumstàncies vivien, se'ls ha invalidat el vot. És com si haguéssim agafat un milió de paperetes i les haguéssim trencat directament. Per tant, veurem què n'ha de dir Europa de tot això. L'Europa, poc fiable. Però realment, repeteixo, democràticament és molt incomprensible. I algú dirà, o és que la llei, he dit democràticament, les lleis no tenen per què ser democràtiques. De fet, moltes no ho són. Per un costat i per l'altre, una cosa és el que penses i una altra cosa és ser bona persona o mala persona. I anar a un lloc on no hi tens ningú que et recolzi pràcticament, a fora de 37 veïns, a passejar-te, aviam si t'insulten, és de mala persona. Independentment del que pensis. I, de fet, molts dels que són representats per aquest individu segurament haurien de començar a aixecar la mà i dir, malgrat que pensi com ell, hi ha coses que la meva ètica no em permet recolzar. Bé, és el moment polític el que estem vivint. Nosaltres avui farem política, doncs sempre es fa política, absolutament sempre. Quan ens llevem al matí i encenem la llum de casa, en aquell moment també estem fent política. Per tant, sí, en farem. En tot cas, sempre tant encaminar-la cap al món del medi ambient i la pesca. Comencem el darrer programa d'aquesta setmana. Comencem del far, perquè molts de nosaltres treballarem aquest proper cap de setmana i us ho explicaré després. Salutacions a l'equip tècnic que fa possible aquest programa, en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, i de la resta de companys que són la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix que us acompanyo cada tarda fins a les 7. Ben trobats, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps, que com s'havia anunciat, arriba fred i plujós, com a mínim la tarda d'avui i el dia de demà. Qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Sergi Gallego. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Creua la pertorbació que anunciàvem aquests últims dies i porta inestabilitat a bona part de Catalunya i, per tant, precipitació al que resta de jornada. La precipitació en general ha estat entre feble o moderada amb una intensitat màxima de 10 mil·límetres en 30 minuts a la Pobla del Segur, al Pallars Jussà. Malgrat tot, a la tarda podrà ser en forma de xàfec a punts de ponent i a l'altiplà central, on a més podrà anar acompanyada de tempesta i calamarsa o pedra. A banda, en general, la temperatura ha baixat acusadament arreu, amb valors màxims que voltaran entre 18 i 24 graus. El vent bufa de component sud fluix amb cots moderats i predomina el marejol a causa de que no s'ha tancat una baixa pressió en superfície al Mediterrani com per alterar la situació marítima notablement. Pel que fa demà, la situació meteorològica encara estarà influenciada per la pertorbació que romandrà a prop de Catalunya, però el temps no serà tan inestable com avui divendres. La precipitació afectarà principalment al sector central del litoral i del prelitoral, així com a la Catalunya central. Serà en forma de ruixat o xàfec amb tempesta i localment podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. La temperatura serà semblant o més alta al terç oest i al quadrant nord-est, on es podrà obrir intermitentment el cel. El vent bufarà de component sud al centre del dia amb tramuntana a la Costa Brava. Predominarà el marallol, si bé a causa de la tramuntana hi haurà maró al litoral nord. De cara a diumenge tornarà l'estabilitat i s'imposarà el sol, si bé al centre del dia podran créixer nuvolades a punts de muntanya on podrà caure algun ruixat. La temperatura es recuperarà i voltarà entre 20 i 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs veurem, esperem que diumenge, bueno, sabem que diumenge serà millor dia, per tant tindrem una jornada electoral assolellada que sempre fa alegria. I atenció, perquè comencem amb una molt bona notícia, aquest apartat informatiu. I la bona notícia ens aporta Isabel González. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Després que haguem parlat amb ells en moltíssimes ocasions al llarg d'aquests darrers mesos, principi d'acord entre la majoria, atenció, no tots, la majoria dels sindicats de bombers i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Doncs sí, concretament el 70% dels bombers de la Generalitat, els que el conformen el sindicat CATAC, la Intersindical i CESIF, han signat aquest acord laboral amb Interior, al qual Comissions Obreres no s'hi ha sumat i UGT ha explicat que el signarà dilluns perquè no vol formar part de la fotografia d'aquest divendres en vista de les eleccions municipals. Un acord que arriba 13 anys després de l'últim que es va signar i que, segons els sindicats signants, és de mínims i tindrà vigència fins 2022. Amb aquest nou pacte s'elimina el decret del 2014, amb el qual s'obligava els funcionaris a fer més d'un centenar d'hores extres cada any, i el departament es compromet a publicar la convocatòria de 1.000 places de bombers durant els propers 4 anys. Fins que no arribin, però, les noves promocions, els bombers funcionaris hauran de seguir fent aquestes hores extres per tal de donar resposta a les necessitats i que cap parc acabi tancant les seves portes com s'ha viscut les últimes jornades. L'acord també preveu un augment del preu de les extres i un complement salarial per garantir el personal mínim als parcs. Des del departament s'assenyala també que s'han adquirit 90 camions nous que es tindran, això sí, entre el 2020 i el 2022.
Carai.
L'acord està previst que s'aprovi durant el Consell Executiu del proper dimarts i que entri en vigor a partir de l'1 de juny. Com dèiem, Comissions Obreres no ha signat l'acord. Des del sindicat expliquen que aquest té un caràcter electoralista i que no resol els problemes estructurals dels bombers de la Generalitat, com ara la manca de plantilla.
Bueno, doncs veurem si finalment s'acaben complint aquests compromisos. Arriben aquests 90 camions, 10.000 places, etcètera, etcètera. O no, en tot cas, des d'aquí tocarà anar-ho seguint.
Ho seguirem.
Gràcies, Isabel, fins després.
Fins ara.
A reveure. No han signat l'acord amb la Generalitat, però el que sí que han fet Comissions Obreres ha estat denunciar públicament que les obres del futur parc comercial de Vilanova i la Geltrú no segueixen les mesures de seguretat per retirar l'amiant abandonat a la zona. Ivan.
Deixen que les obres se centren ara en destruir les naus d'antigues fàbriques que compten amb nombrosos elements fets amb fibrociment. Segons el sindicat, durant les últimes hores s'han enderrocat aquestes instal·lacions sense seguir les normes de protecció necessàries per evitar l'emissió de partícules nocives. Des de Comissions Obreres expliquen que no és suficient que els treballadors portin els equips de protecció, sinó que també s'hauria de protegir la zona perquè les partícules no s'escampin a l'aire i puguin arribar als veïns més propers en aquesta zona i tampoc hi afectin els animals que hi pasturen. Per aquest motiu, el sindicat ha instat l'Ajuntament, el Departament de Medi Ambient i Inspecció de Treball a intervenir perquè l'empresa responsable de les obres tanqui el perímetre on s'està destruint material amb amiant. A més, també demanen que es faci un estudi per conèixer la situació de fibrociment al conjunt de la ciutat i declarar Vilanova com a ciutat lliure d'amiant.
Doncs aquesta és la denúncia que han fet els companys de Comissions Obreres. En canvi, l'exregidor d'Hisenda de Cambrils, Ramon Llobet, que va confessar haver-se apropiat de 96.000 euros del consistori, haurà de comparèixer, perdoneu, el proper dimarts vinent a l'Audiència de Tarragona, com a investigat per un suposat delicte de malversació de fons públics. Daniel.
En el moment dels fets, Llobets, de Convergència i Unió, era regidor d'Hisenda i també vicepresident de l'entitat pública empresarial Ingersoll Epel, de la qual en va assumir les funcions de gerència entre el novembre de 2013, quan es va acomiadar l'anterior gerent, i fins l'abril de 2014, quan se'n va nomenar un de nou. Segons les conclusions provisionals de la Fiscalia, durant el temps que va assumir les funcions de gerent i amb un ànim de benefici patrimonial il·lícit i valença del diner públic de l'empresa, Llobet va fer transferències des del compte bancari de l'entitat pública per import d'aquests 96.000 euros a dos comptes de la seva titularitat. Amb la finalitat d'encobrir aquesta apropiació, continua la Fiscalia, feia constar com a beneficiaris de les transferències a treballadors i proveïdors de l'empresa Epel Ingersoll, que mai van percebre aquestes quantitats. En total, hauria emès més de 40 transferències. Per tot plegat, li demanen una pena de 2 anys i 10 mesos de presó, tot i que la previsió és que el judici es faci amb un jurat popular. Fons judicials han avançat que es preveu que es tanqui el cas amb una conformitat entre les dues parts, ja que Llobet va retornar els diners l'octubre del 2014.
I els que encara reivindiquen són els sindicats i els professionals de la salut, que reclamen que es faci una atenció continuada al cap d'Amposta, Judit.
Els professionals d'atenció primària d'Amposta han sortit aquest migdia a protestar davant del nou CAP per demanar poder atendre de forma continuada les urgències que actualment estan centralitzades a l'Hospital Comarcal. Asseguren que les instal·lacions noves, que han costat més de 3 milions i mig d'euros, disposen d'una sala destinada específicament a l'atenció continuada d'urgències i que se troben totalment infrautilitzades per la voluntat del Departament de Salut de mantenir la centralització al centre hospitalari per atendre tots els pacients de la comarca. A més, recorden, s'està portant el col·lapse a l'equipament comarcal, les urgències dels quals registren temps d'espera de 6 hores, a més d'incrementar la despesa i perjudicar la qualitat del servei. Una centralització creuen que pot tenir sentit a les comarques pirinenques, aïllades i amb poca població, però que no és el cas concret del Montsià. A més, creuen que assumint els 3 graus de menor gravetat pel que fa a urgències, els usuaris d'Amposta guanyarien també una millor accessibilitat, millors tractaments i eficiència.
I les platges de Calonge i Sant Antoni disposaran d'una nova eina de gestió smart per als socorristes. Cristina.
El servei de socorrisme de les platges de Calonge i Sant Antoni estrenarà aquest estiu una nova aplicació anomenada Safe Beach, que simplificarà i farà més eficient la feina que desenvolupen els socorristes, alhora que contribuirà a preveure i minimitzar els riscos a les platges. L'empresa Marsafe, guanyadora del concurs per la gestió del servei de socorrisme a les platges de Calonge i Sant Antoni, implementarà aquesta eina que permet reduir prop d'un 70% el temps que els socorristes han de destinar a tasques administratives, ja que a través d'una aplicació mòbil instal·lada, ja sigui als smartphones o a les tablets, podran registrar les incidències de forma àgil i precisa. Calonge Sant Antoni serà dels primers municipis de l'estat espanyol en comptar amb aquesta. Safe Beach permet registrar les incidències en el lloc precís on es produeixen, de manera que permet crear mapes de calor que identifiquen zones propenses a determinats accidents, com per exemple zones per les quals entren les marees de meduses i piquen els banyistes, àrees en mal estat que concentren els registres més alts de caigudes i luxacions, o zones on els turistes han resultat ferits per vidres o altres materials. Tot això, doncs, permet a l'empresa de socorrisme anticipar-se a aquestes incidències i convertir les platges en un lloc més segur. A més, l'aplicació genera informes d'activitat perquè els ajuntaments últims, responsables de la seguretat de les platges, tinguin tota la informació del que succeeix.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm.
Perquè avui era de fet la segona jornada de vaga, Cristina.
Exacte, la segona vaga mundial pel clima, hem de dir, més de 1.400 ciutats de més de 110 països per aconseguir, doncs, que els estats declarin l'emergència climàtica amb solucions reals. Això és el que estan demanant diversos col·lectius, com per exemple Fridays for Future, i en parlem precisament amb el fundador d'aquest moviment a Girona, en Lucas Barrero.
Lucas, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Què tal? Escolta'm, com valoreu la vaga? Com noteu el seguiment de la vaga? Perquè, clar, deu ser complicat, no?, avui, dir la quantitat de gent que realment està
nosaltres seguint. Avui, justament, no havíem convocat vaga, sinó manifestació, perquè pensàvem que la gent poder estar d'exàmens i tal, i seria molt difícil. I també perquè volíem que tota la societat es fiqués aquí, i per això hem convocat una mobilització, una manifestació, avui a les 7 de la tarda, aquí a Girona.
Però no és l'únic acte que heu planejat per avui, ja ha començat al matí, les mobilitzacions?
No, ya hemos empezado y la verdad es que muy contentos porque ha venido gente, sobre todo de institutos, por la mañana a hacer pancartas con nosotros. Y ahora a las 5 justamente tenemos una asamblea con otros colectivos ecologistas y naturalistas de toda la provincia de Girona para justamente hacer piña. Porque nosotros lo que decimos justamente ahora es que nosotros los jóvenes hemos conseguido sacar a flote este tema, un tema del que no se había hablado en los últimos años. Pues ahora lo que toca es que toda la sociedad nos volquemos en esto.
Precisament us vau poder reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per aquest tema, per posar sobre la taula aquesta emergència climàtica, que hem de dir que en el cas de la Generalitat es va fer efectiva, doncs, o es va anunciar dimarts passat. Com va anar aquesta reunió, Lucas?
Pues fue bien porque fuimos escuchados, que era una de las cosas que nosotros buscábamos, que se nos escuche en los órganos políticos. Y nosotros una de las cosas que pusimos justamente encima de la mesa era la declaración de emergencia climática y ambiental. Pero sí que tenemos que decir que no queremos que esto se quede en una mera declaración, sino que esto luego se tiene que traducir en hechos, porque lo que no puede ser es que aquí en Cataluña tengamos una de las leyes de cambio climático mejores del mundo y no se empiece a aplicar. Entonces no nos sirve únicamente con una declaración de emergencia climática, sino que necesitamos acciones detrás de esta declaración.
Mira, precisament això és el que aquesta setmana reflexionàvem, no? És a dir, que estem en una situació d'emergència és evident, i sembla que ho sabem tots, que cal fer alguna cosa, s'està reclamant, i les administracions reconeixen que s'ha de fer, hi ha molts anuncis, però a l'hora de la veritat som allà mateix, i qualsevol norma, qualsevol llei, qualsevol canvi que s'implementi, per exemple, els dels plàstics d'un sol ús, no?, que és una bona norma, però és una norma que s'aplicarà l'any 2025 o 2030, és a dir, estem reconeixent l'emergència, però no actuem per frenar-la.
Sí, nosotros es una de las cosas que tenemos clara, que en tanto es una emergencia, tenemos que empezar a actuar ya. Y ya es desde mañana mismo o desde que empezamos nosotros. Tenemos 11 años para no alcanzar estos límites irreversibles, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar 11 años para actuar. Tenemos que empezar a actuar ya. Entonces yo creo que esto es un poco... Dentro del sistema los cambios funcionan muy lentos, pero esto no puede seguir así. Esto tiene que pasar ya. I la societat entera tiene que exigir esto.
Clar, perquè, com bé dèiem, per exemple, la declaració s'ha fet, però aquí darrere hi ha un pressupost per poder portar a terme realment tot el que s'hauria de moure per poder reaccionar ja a hores d'ara?
Claro, nosotros era una de las cosas que le dijimos al conseller. ¿Cuándo va a llegar la tasa al impuesto al CO2? Un impuesto que debería, luego con lo que se recaude, repercutir en la misma sociedad. Y nos decía, sí, a final de año, pero es lo que decía el año pasado. Entonces, nosotros no somos tontos ya sabemos estas declaraciones. Queremos que lleguen ya. Y si no, que salgan de partidas presupuestarias. Y bueno, a esto no dieron muy buena respuesta. Yo creo que los tiempos se seguirán dilatando, pero esperemos que la presión nuestra y el cambio de chip de la sociedad ayude a que realmente se puedan producir estos cambios ya.
Hi ha a més un element que és molt visible, per exemple, en el tema dels residus, no? S'està fent una pressió molt forta sobre la societat, sobre el ciutadà, no? La notem tots a través dels sistemes de recollida, de les campanyes, de tot, de la sobreinformació en la qual estem sent sotmesos, però realment la pressió només va parar al ciutadà, és a dir, qui t'omple de plàstics casa teva no és la indústria, és a dir, és veritat que podem escollir on comprar, no? Però també és veritat que moltes vegades, per molt que puguis escollir, el que t'arriba o el que t'ofereixen és el que t'ofereixen. Per tant, aquesta sobreutilització de producte, aquesta sobreutilització de determinats materials, aquesta utilització innecessària de determinades de determinats envoltoris, en aquest cas, per exemple, doncs només es pressiona sobre el ciutadà, en cap cas sobre la indústria. Els governs, en aquest sentit, miren cap a un altre costat.
Sí, yo creo que lo que hace falta ahora mismo es un cambio total. Un cambio tanto en la sociedad, porque nosotros también tenemos que ser conscientes de que, bueno, quizás si tenemos que viajar al otro lado de España, no tenemos que coger un avión, podemos ir en tren. Yo, por ejemplo, utilizo el tren cada vez que tengo que ir a mi casa a Huelva y no me muero, ¿sabes? Llevo estudiando aquí 4 años y la verdad es que me gusta más el tren. Pero también es necesario de que llegue este cambio por parte de nuestros políticos, de nuestras industrias y de todo el sistema productivo. Porque si vivimos en un planeta que realmente tiene unos límites físicos, nosotros no podemos ir y sobrepasar estos límites y seguir creciendo a costa de nuestro planeta y de nuestro futuro.
Escolta'm, jornades com la d'avui serveixen per reflexionar, per donar a conèixer, per visualitzar. Avui és la segona jornada de mobilització. Esperem que serveixi i que li trobem un sentit, no, Lucas? És a dir, que no haguem de fer una tercera, però em sembla que la cosa va realment lenta.
Nosotros esperaríamos no tener que hacer una tercera, pero realmente estamos planteando ya una de cara al 20 de la semana del 20 al 27 de septiembre. Que queremos convocar una huelga general, en este caso, en la que se pueda sumar de verdad toda la sociedad.
Sí.
Y como decimos nosotros, hoy acaba la campaña electoral, pero empieza la campaña ambiental.
Doncs nosaltres des del programa, des del FAR, ens afegim en aquesta campanya ambiental. Lucas, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Per cert, bon català, eh? Sí, senyor. Val?
Merci.
A tu, faltaria més. Vinga, que vagi molt bé. A reveure.
Adéu.
Doncs a Lucas, que ens ha permès apropar-nos en aquesta realitat i prendre tots consciència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Un. Volem decidir.
Dos.
Canviem de sistema.
Tres.
L'habitatge és un dret.
Quatre.
I la sanitat també.
Cinc.
Dones lliures i valentes.
Sis.
I treball de qualitat.
Set.
Ens volem de tots colors.
Vuit.
Prespre entorn.
Fem l'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'Escala on viure i treballar millor.
Fem l'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem l'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'Escala de les persones.
Fem l'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'Escala referent en turisme i comerç. Fem l'Escala marca de qualitat. Marca l'Escala.
Fem l'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. I arribats a aquesta hora de la tarda, tenim alguna activitat esportiva d'aquest cap de setmana. Ja us avanço que n'hi ha molt poques, sobretot perquè algunes s'han acabat anul·lant o posposant. Anul·lant per aquest cap de setmana, posposant a d'altres caps de setmana, davant de la previsió davant la previsió meteorològica. I per tant, hi ha algunes que les han decidit tirar endavant, esportives i de caire mediambiental. Però en tenim, en tenim. Per exemple, tenim el Campionat d'Espanya Fan Board Slalom a la Badia de Roses aquest cap de setmana, Cristina.
El grup d'esports nàutics de Roses organitza des d'avui fins diumenge la tercera prova del circuit espanyol de Fan Board. Hi participen esportistes de les categories sènior, màster, gran màster, femenina, juvenil i infantil en la modalitat slalom. Aquest matí hi ha hagut el registre de participants i durant la tarda es disputarà la primera jornada del campionat. Dissabte i diumenge es competirà de les 10 del matí a les 7 de la tarda si la meteorologia ho permet. El campionat clourà amb l'entrega de guardons el diumenge a partir de 7:45 del vespre i aquesta prova és una regata de selecció puntuable per al rànquing nacional 2019.
I aquest diumenge es disputarà el tercer trofeu fotosubapnea del Baix Empordà Aigua Blava.
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques organitza aquest trofeu de fotografia submarina en la modalitat d'apnea a les zones de la platja Fonda, la punta d'Esmut i a la platja Setuna de la cala Aigua Freda a la punta Esplom. La temàtica de competició de fotografia subaquàtica són els peixos i és una prova puntuable pel Campionat de Catalunya, com explica el representant de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, Carles Font.
Aquest campionat és un campionat selectiu i puntuable pel Campionat de Catalunya. Es fan tres competicions que ja s'han desenvolupat i disputat, que són a Mataró, Palamós, i aquesta és la tercera selectiu, i esperem que les puntuacions es complementin amb la final que es farà a l'Estartit a mitjans de juny.
Tots els participants es trobaran a 7:45 del matí al port de Fornells de Begur i una hora més tard començarà la competició des de la cala Port d'Esclanyà, que tindrà una durada total de 5 hores. Un jurat federat farà la valoració artística de les imatges presentades durant els propers dies i els resultats els sabrem d'aquí 15 dies.
I cap de setmana també de regates al Club Marítim de Torredembarra amb el Campionat de Catalunya de classe fin. Ivan.
Està previst que es facin, si el temps ho permet, 6 proves durant tot el cap de setmana, 3 dissabte i 3 diumenge. Una vintena de regatistes de la classe fin de vela faran d'aquest campionat que organitza el Club Marítim de Torredembarra i que començarà demà amb la primera prova a la 1 del migdia. Està previst, però, que la jornada de regata s'allargui fins a les 5 de la tarda. Diumenge es començarà mitja hora abans, cap a 1:45, i al finalitzar es farà l'entrega de premis als 3 primers classificats absoluts i als 3 primers en la categoria màsters. No serà necessari, però, participar a les 6 regates per optar al títol. De fet, participant només a una de les proves ja es dona per vàlid la participació al campionat, tot i que, evidentment, serà més complicat aconseguir la primera plaça. En tot cas, fins demà a 11:45 del matí no es tancaran les inscripcions i veurem si finalment es pot disputar o no aquest campionat de Catalunya de navegació en solitari.
Doncs veurem finalment si ho poden fer. Esperem que així sigui i, en tot cas, de produir-se, ja ho sabeu, tots cap a Torredembarra. Gràcies, Ivan.
Fins ara.
Segueix la llum del far.
I aquest cap de setmana comença la campanya de pesca de la tonyina roja a la Mediterrània. Daniel.
Exactament, comença la campanya per les embarcacions de l'encerclament, perquè, per exemple, per posar un exemple, la flota artesanal catalana ja ho pot fer des de fa unes setmanes, però les principals embarcacions, aquelles que disposen de més quota, doncs arrenquen aquest diumenge la seva campanya, tindran més temps que ara fa un any per pescar-la i també tindran més quota perquè ja ha finalitzat el pla de recuperació de la tonyina roja. El grup més important a Catalunya en la tonyina roja és el grup Balfego i precisament volem parlar de l'inici d'aquesta campanya pesquera amb el seu director general, amb Juan Serrano.
Juan Serrano, molt bona tarda.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
I de fet comença la campanya, diguéssim, un cop superada una primera fase de contricció, no? És a dir, de frenada a l'hora de treure tonyines.
Sin duda alguna. El plan de gestión que empieza este año era un plan de gestión muy esperado. Sabéis que estamos desde el 2007 en el plan de recuperación y realmente no implica grandes cambios pasar del plan de recuperación al plan de gestión porque las medidas de control son las mismas. Además, hemos pedido y solicitado que no se cambien, que no se baje la guardia. Lo que sí mejora en el plan de gestión pues son las cuotas, que este año por primera vez tendremos 32.000 toneladas y que es una cuota que jamás había existido en ICAT, incluso antes del 2007, el plan de recuperación, y también el que podemos pescar ya no solo del 26 de mayo al 24 de junio, sino hasta el 1 de julio y aún con 10 días de prórroga por posible mal tiempo, si lo hubiera.
En aquest cas, senyor Serrano, era una reclamació, això d'ampliar aquest període de pesca i, a més, també afegir aquests 10 dies de gràcia, podríem dir-li, perquè, per exemple, si no vaig equivocat, l'any passat vostès van patir algun contratemps durant la captura amb alguna de les seves arts de pesca i, justament, això els va retardar poder completar la captura uns quants dies més. Però bé, amb aquesta més marge de seguretat, entenc que seguirà la tònica d'altres anys en què en pocs dies es completen. Enguany vostès podran pescar 2.200 tones.
Sin duda alguna. Lo primero que necesitamos es, si tenemos una cuota, sabemos que en acabando la cuota tenemos que venir para casa, con lo cual tener limitaciones en el tiempo, pues bueno, tampoco tiene sentido. Pero si podemos tener estos días de gracia, estos días de más que nos han ofrecido en ICAT, yo creo que los pescadores, la flota, sale mucho más tranquila, más relajada a pescar y, como bien dices, pueden surgir estos imprevistos como pasó concretamente el año pasado con el arte de la Frau, que rompió y tuvo que estar aquí dos días en puerto reparando la red. Sí es cierto que también otros años hemos tenido dos o tres días de mal tiempo y hemos tenido que estar amarrados en puerto. Esperemos que con estos días son más que suficientes, esperemos, y que la cuota se capture en 10 o 12 días, máximo 15, como otras veces.
Al port de la Mella de Mar actualment hi ha amarrades 4 tonyineres, ho diem bé, de les quals 3 tenen la seva quota assignada al grup Balfego, dues embarcacions són de la seva propietat, però afegeixen també altres embarcacions franceses i han adquirit diferents drets. Aquests 2.200 tones que ara comentava, com es distribueixen? El pastís, quines són pròpiament seves, drets de les embarcacions Balfegó i d'altres que han pogut adquirir?
695.000 quilos serien de les tres embarcacions cerqueres d'aquí de la Mella, y de la cual una parte es nuestra, evidentemente, de los dos barcos propiedad de Manel y de Pere Vicent, Balfegó, y después hay 181.000 kilos de atún, también propiedad de Balfegó, que corresponden a dos barcos palangreros que se compraron en su día con las cuotas. Los franceses tendrían 660.000 kilos y quedarían aproximadamente unos 700.000 kilos que se compraron derechos tanto a la flota palangrera de Almería, de Carboneras, como a la flota de Cebo Vivo del Cantábrico. Esta es un poquito la distribución de las cuotas para llegar a esas 220.000.
I perquè l'audiència ens entengui, com poden vostès comprar aquestes quotes? És a dir, com es regula també aquesta compra de quotes assignades, en aquest cas, a d'altres flotes que no estan a Catalunya o que no són embarcacions seves, per entendre's?
La cuota está distribuida entre distintas artes de pesca, en las cuales está el cerco, la almadraba, el palangre, la caña del estrecho y el cebo vivo del Cantábrico. Entonces, como los pescadores muchas veces no se ganan bien la vida, porque lo importante es que cuando sale un atún le saques el máximo valor posible, pero no todas las artes pueden permitirse el lujo de traer un buen atún y que ese atún tenga un valor elevado. Entonces, salió una ley que permitía vender los derechos, alquilar los derechos de pesca de ese año entre distintas artes. Es decir, un palangrero puede este año, como es el caso, alquilarnos a nosotros o a aquel que mejor pague, evidentemente, porque todo el mundo puede alquilar este derecho, o el caso de los vascos que decidieron de su cuota solo pescar 150.000 kilos y aproximadamente 800.000 kilos pues vender los derechos, porque saben que de esta manera van a tener más dinero. Yo creo que esa ley fue buena porque de alguna manera ese patrimonio que tienen los pescadores pueden maximizar su beneficio haciendo este tipo de actividades, ¿no? Si el mercado no se lo paga, acaban vendiendo los derechos a un buen precio. Después, entre un mismo arte se pueden comprar cuotas de manera definitiva. Es decir, un cerquero podría venderle de manera definitiva la cuota a otro cerquero, una almadraba a otra almadraba, o un palangrero a otro palangrero. Pero realmente nadie más puede entrar en el sector porque ya está limitado. Nadie más puede decir, voy a fabricar un barco y voy a comprar un barco cerquero y me meto a pescar con el cerco o con el palangre o con la caña. Eso ya está censado, contingenciado y cerrado el censo y no puede entrar nadie. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, a alguien, algún pescador que no tenga descendientes, que quieran pescar, que esté cansado, que no le rinda la actividad, puedes entrar y comprarle tranquilamente un barco con su cuota. Fue lo que hicimos nosotros hace años. Uh-huh. Hace años compramos dos barcos de palangre y fuimos poco a poco comprando cuota definitiva de otras personas que querían rentabilizar el patrimonio de esa manera, vendiendo sus derechos de manera definitiva. Entonces, estas son las dos maneras que tenemos en el mundo de la pesca de poder entrar a formar parte de un tipo u otro de arte de pesca.
Ara li parlàvem de que, evidentment, la quota ha incrementat aquest 2019, després que s'acabés el pla de recuperació de l'espècie, amb la primera campanya amb aquest nou pla integral de gestió. Aquí també ha entrat nou, bueno, en el repartiment d'aquest augment de quota hi han entrat també altres flotes que fins ara, doncs, en aquests anys no tenien una quota, com per exemple les arts menors catalanes. Com creuen vostès que s'hauria de distribuir a partir d'ara a aquest mercat, tenint en compte que vostès ja doncs han garantitzat els seus drets històrics que venien defensant?
Bueno, pues concretamente este año todos las artes que expliqué antes no han tenido apenas una subida más del 2%, porque se ha cogido una parte de la bolsa de esa cuota y se ha dado 200.000 kilos a los artesanales del Mediterráneo, entre ellos a la flota catalana, y 400.000 kilos a los de Canarias, que no tenían en esos momentos posibilidad de acceder al recurso. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? Que bueno, a partir de ahora forman parte de este censo y cada vez que haya un incremento de las cuotas, si realmente los canarios, que no lo sé ahora mismo cuánto pueden estar participando, si tienen en estos momentos el 7 de la cuota española o el 8% de la cuota española, cada vez que se eleven las cuotas, ellos llevarán la parte alícuota que le corresponda a ese 8%. Igualmente pasaría con los artesanales catalanes. Evidentemente, ellos tienen 200.000, pero podrán seguir creciendo a medida. Si dicen que las cuotas, por decir algo, suben en ICAT un 50%, a ellos les subiría automáticamente también un 50%, pasando de 200.000 a 300.000 kilos.
Pues nada, en todo caso, el domingo empieza la pesca y que les vaya muy bien, señor Serrano, que pesquen ustedes mucho.
Vale, pues muchísimas gracias.
A usted, que vaya todo...
Que sea breve.
Exactamente, que vaya muy bien. Hasta la próxima, un abrazo.
Gracias, hasta la próxima, adiós.
el destacat de la jornada.
I vinga, anem a fer qüestions relacionades amb la pesca, anem a parlar de coses que importen. Parlem del cranc blau, i ho dic perquè és una autèntica preocupació i està afectant i molt, sobretot a les terres de l'Ebre. Avui hi ha una xerrada a Torredembarra, Ivan.
Deies que està afectant molt a les Terres de l'Ebre, però és que realment s'està convertint també un problema en altres punts del territori. Avui en volem parlar, i és que, com bé explicaves, en el marc de la Setmana de la Biodiversitat, doncs Ecologistes en Acció ha organitzat una conferència, en aquest cas a Torredembarra, sobre l'arribada d'aquesta espècie, del cranc blau, i sobre els efectes que pot acabar tenint. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'Eloi Nolla, que és portaveu d'Ecologistes en Acció a Tarragona i l'Ebre.
Eloi, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com estem? Molt preocupats i fotuts, eh?
Bé, és la preocupació que tenim nosaltres sobre el cranc blau i que també té la Direcció General de Pesca. La prova és que avui es tira la subdirectora general de Pesca i el cap de serveis marítims i d'aquicultura de la pròpia direcció. Doncs és el que volem compartir amb els torrencs i les torrenques perquè es faci una miqueta la idea de que això no és un problema solament de les Terres de l'Ebre, sinó que és un problema que pot afectar a tota la costa i que més val prevenir que curar, que en diem, no? I explicar una mica doncs, que és el que es fa des del comitè de cogestió del cranc blau al delta de l'Ebre, i tot plegat doncs, a buscar una miqueta d'acompanyament, de suma d'inèrcies, de suma de suports per a combatre aquesta plaga.
De fet, sempre parlem del cranc blau al delta de l'Ebre, però parlant i en algun espai d'aquest programa on posem en comú pescadors de diferents punts del territori, a l'Empordà també se l'ha vist el cranc blau i de fet aquí hem pogut transmetre i ser presents, hem tingut el plaer i l'honor de ser presents en converses entre pescadors de com us ho feu vosaltres a les Terres de l'Ebre, perquè nosaltres aquí també el tenim i era l'Empordà i ens estem preocupant molt.
Sí, de fet el Pere Belló, un científic de l'Institut de Ciències del Mar, i ha preparat, ja té preparat, el que passa és que no ha pogut vindre perquè en aquests moments està navegant, però té preparat ja un estudi del qual està fent una conferència sobre el tema, en el que parla d'aquesta extensió que està agafant el cranc blau al llarg de la costa catalana, i també una mica lo situa quin és el problema del cranc blau a tot el món, és a dir, que t'explica el que és globalment a tot el món i el que és després localment a la nostra costa. I, de fet, no he pogut estar pel que he dit, però és una segona xerrada que tindrem sobre aquest tema en algun lloc, no sé si a Torredembarra, si és o si ja ho veurem, perquè del que es tracta és de fer difusió d'aquest problema, de que tothom en prengui consciència i de que busquem fórmules per a combatre, com pot ser doncs, anunciar quan el detectem en algun lloc, doncs tindre un sistema de coordinació que ens permeti detectar-lo on és i com erradicar-lo ja d'entrada. Sí que és veritat també de que no es reprodueix massivament a tot arreu, perquè igual hi ha lloc on l'hem detectat però no reuneix les condicions en el qual ell es converteix en una plaga, no? Que pot tindre presència però es converteix en una plaga. Per tant, a veure, tampoc cal caure en l'alarmisme perquè no a tot arreu es donen les condicions de les Terres de l'Ebre i del Delta per a reproduir-se de la manera com s'ha reproduït allà en forma de plaga.
Clar, el cas és que hem vist, no?, aquesta espècie, el cranc blau, en altres punts del territori, però no s'ha establert, com ho ha fet a les Terres de l'Ebre, per justament aquestes condicions que comentaves. Quines són les condicions més favorables perquè el cranc blau doncs s'acabi quedant en alguna zona?
Busca zones calentes, busca zones que hi hagi una temperatura elevada de l'aigua, busca zones on tingui menjar, Bàsicament, on hi ha aqüicultura, és a dir, que hi ha cria d'almeja, de musclo, de, busca aquest tipus de zones i busca llocs on no hi hagi gaire proliferació dels seus depredadors, que en el cas del cranc blau, el seu principal depredador avui per avui, pel coneixement que tenim, no?, aquí, per lo que s'ha estudiat i pel que hem vist, doncs és el pop roquer. El pop roquer és el qui li fa la guitza. Això, òbviament, no sé, jo no sóc científic, però en aquest cas els científics en parlarien millor, els que estan tractant el tema, i dins del comitè de cogestió, doncs, a part de Pere Belló, tenim un parell de científics que són del mateix departament de la Direcció General de Pesca, que estan treballant concretament en el tema i que, òbviament, doncs, tenen més coneixement que no pas jo de les condicions amb les quals es reprodueix millor, no?
En tot cas, sí que és cert que algunes d'aquestes condicions doncs, no es compleixen de forma tan evident en algunes zones, sobretot aquí, en el cas del Garraf, perquè, com em comentaves, Eloi, s'han trobat alguns exemplars a Cubelles, al municipi de Cubelles. En tot cas, sí. Quan es pot considerar plaga de cranc blau?
Bé, es pot considerar plaga de cranc blau quan es produeix el... quan passa el que ha passat a la zona sur de Catalunya, no? Uh-huh. En general, el que és les vores del delta, que, per exemple, sí, hi ha una evidència. En els tres primers mesos de l'any, en febrer i març d'aquest any 2019, s'ha pescat tant de cranc blau com en tot l'any 2018. Això què vol dir? Vol dir que hi ha hagut una reproducció massiva, una mena... és una plaga, per definir-ho d'alguna manera, no? És molt evident que se converteix en plaga. I per tant, aquesta condició, per exemple, doncs no s'ha produït amb... aquest fet no s'ha produït en altres llocs a la costa, que sí que s'ha detectat, però que no ha hagut aquesta expansió que hem pogut comprovar allà, que són les 10.000 tones que hi ha recollides en 3 mesos. 10.000 tones de cranc, són molts. És molt de cranc.
És molt bèstia. I confies sí. que, Eloi, confies que només amb mesures pesqueres això s'acabi o es controli? O caldrà implementar alguna altra acció que no només sigui controlar el preu i mirar de pescar-lo?
A veure, en principi a nosaltres ens preocupava moltíssim el tema del preu, perquè és un incentiu perquè el pescador s'hi dirigi i ens ajudi, perquè és l'única manera de poder reduir la seva població. Però aquest preu ja s'ha estabilitzat. És a dir, en el primer trimestre de l'any hem tingut un preu proper als 3 euros de mitjana, 3 euros quilos de mitjana, que com que són molts de quilos representen molts d'euros. Ara no recordo exactament, però representen molts d'euros. Per tant, aquest tema que nosaltres enteníem que no arribava amb un preu que fos prou atractiu per al pescador, doncs s'hauria de subvencionar amb diner públic per a que poder pagar la diferència, perquè els resulti rentable. Aquest tema, de moment està resolt. L'altre tema, que és el de dir, a veure, com el podem erradicar? Ara, a hores d'ara, i segons asseguren els mateixos científics, és molt difícil parlar ni a curt ni a mig termini d'erradicació d'aquesta espècie. Ja està molt assentada, ja està molt assentada en el territori, molt posada, i és molt difícil erradicar-ho totalment. Lo que sí podrem és reduir, òbviament, la seva capacitat destructora, perquè com més el pesquem, com més incentius hi haguem també per a exportar-lo, perquè també estem mirant maneres de que hi hagi una sortida en l'exportació, doncs com més sorties d'aquest tipus trobem, més pesca hi haurà. Estem donant totes les llicències que se'ns demanen aquí en el comitè de cogestió. Totes les que se'ns demanen, totes les llicències donem sense restriccions, i ha d'arribar un moment, doncs, que la pressió que està fent aquesta espècie, doncs baixi. Ara, que baixi no vol dir que de moment poguéssim parlar ni a curt ni a mitjà termini d'erradicació total.
Per tant, la cosa va per llarg i el mal que està fent l'espècie és certament molt important. Els pescadors ens expliquen i ens parlen de xarxes absolutament trinxades i d'espècies que ja no es troben en aquesta zona.
Bé, l'afectació més important que a hores ara hem detectat és amb l'aqüicultura, amb el que és l'afectació, tot i que també ens va bé perquè està fent de depredador del que és el musclo zebra i del que és el cargol poma, que són dues espècies també invasores que interessa reduir la seva població. El fet és que també s'està posant a les muscleres i amb el cultiu de l'almeja i està ocasionant pèrdues importants en el que és l'aqüicultura. Nosaltres amb tot això hem incorporat també un representant de l'aqüicultura dins de l'aqüicultura del Delta dins el comitè de cogestió i mirarem a veure com podem gestionar això, si aquestes pèrdues se poden solventar d'alguna manera amb els beneficis que es trauen de l'extracció del cranc blau, i que siguin les mínimes possibles i que sigui el més aviat possible que s'acabin aquests efectes negatius, no? Estem treballant amb això, estem treballant en fer aquest pla de gestió que ens permeti doncs donar-li una mica de llum a tot plegat, donar-li una mica de llum a una sortida a com se pot gestionar aquest problema que tenim. Mm-hmm.
Doncs aquesta tarda a Torredembarra, a les 7, al Centre d'Activitats Ambientals de Torredembarra, hi ha aquesta xerrada a càrrec de la Comissió Tècnica del Pla Gestió del Cranc Blau de les Terres de l'Ebre. Eloi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la xerrada i n'aprendrem molt. Fins la propera.
Vinga, gràcies a vosaltres.
A reveure. Doncs així arribem a les 5 en punt de la tarda. Ens aturem, 4-5 minuts i tornem aquí al Far. Fins a 7.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, mama, a, mi, a, mi, cap l'escala.
Per una gestió 100% única en cap l'escala.
Per una economia diversificada i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Crítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre la vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'escala. En Comú treballem per l'escala del futur. Vota En Comú l'escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Radio L'Escala.
La xarxa.